els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Va, que ja ho sabeu prou bé, avui és 1 de febrer i amb l'estrena d'aquest mes la veritat és que celebra també una trista efemèride, Marta, i és que fa un any de l'inici de la invasió d'Ucraïna per part de les tropes russes liderades per Putin.
Un conflicte que havia de durar pocs dies, però s'ha enquistat i no se'n preveu en principi un desenllaç a curt o mig termini. Avui no volem només parlar d'Ucraïna, sinó també de conflictes internacionals que més que apareixeran més als mitjans de comunicació al llarg d'aquest 2023.
Clar, és per això que avui doncs, hem volgut convidar al nostre estudi a un expert en la matèria, perquè que sempre ens visita, ens convida a ampliar una mica, no sé com dir-ho, aquests horitzons, per dir-ho d'alguna manera, i a entendre també el món una mica millor. Ell és el Manuel Manonelles, és professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat. Ramon Llull, què tal, Manuel? Com estàs? Bon dia.
Encantat d'estar aquí, com sempre.
Ai, serà un any, ja ens pots avançar això, un any amb molts conflictes.
Un any, com, des d'aquesta perspectiva, bastant complicat. Diguem-ne, estem en una dinàmica de polarització i d'un món que està evolucionant en una direcció on els conflictes van en creixement, malauradament.
I és el mateix un conflicte que una guerra?
A veure, poden ser o no ser sinònims. Hi ha un debat tècnic sobre el que és una guerra, hi ha uns paràmetres, no?, sobre doncs, la durada, sobre el nombre de víctimes, per definir el que és una guerra o no, i normalment es posa d'acord que és un conflicte doncs, que, per exemple, genera un mínim de 1.000 víctimes anuals,
sí.
No? I doncs, que hi ha una dimensió... Com... I en qualsevol cas, la guerra és diguem-ne, la versió més dura dels conflictes. No? Hi ha moltes situacions de conflicte, per exemple, a Colòmbia, a d'altres països, no? Més de caràcter intraestatal, que segurament no arriben al número de víctimes, però que també hi ha una violència molt present dins del país. No? Però diguem-ne, sí que hi ha una definició tècnica de guerra, que aquesta sí que hi ha aquest paràmetre d'un mínim de 1.000 víctimes anuals, però en qualsevol cas, en aquests moments, malauradament al món, hi ha moltes guerres i molts conflictes.
Mira, si et sembla bé, Manuel, parlem ara dels conflictes que més ens ocuparan aquest 2023. De fet, la Marta ha fet l'exercici d'escollir-ne 5. Potser, Marta, podem dir que són els que ens tocaran més de prop.
Bé, l'exercici, val a dir que la gran part del mèrit, tot el mèrit és del Manuel, que ell és l'expert, però vam suggerir doncs això, escollir-ne 5, perquè, com deies, Manuel, n'hi ha molts d'oberts, i vam pensar que potser doncs, això la millor manera de fer-ne una tria fora doncs, seleccionar els que ens toquen més de prop.
Sí, que segurament els que tindran més impacte a l'escena global, no?
Clar,
que això no vol dir que siguin els més dramàtics, clar, que els altres no siguin importants.
Exacte. Mira, és que aquest seria un bon punt, Manuel, no? També que seria un bon criteri, els que surten als mitjans de comunicació.
I els que segurament tenen un impacte més global, en el sentit de que per la naturalesa, pels països que involucren, etcètera, etcètera, doncs l'existència del conflicte o de la guerra en si mateix doncs genera... diguem-ne, l'ona d'expansió en tots els àmbits, perquè els conflictes sempre han tingut efectes sobre la qüestió econòmica, sobre la qüestió migratòria, això ha passat sempre, no? Perquè a vegades es troba gent que descobreix la sopa d'all, no? I parla de guerres híbrides i coses molt sofisticades, com quan, per exemple, a Ucraïna tenim una guerra, però de manual dels anys 30 o 40 del segle passat, no? Perquè ara de què es parla? Es parla de tancs. No es parla d'ultramodernitat
sí.
O d'atacs cibernètics, que també n'hi ha alguns, però el gran debat de les últimes setmanes eren els tancs, ara el nou debat són els avions. Per tant, doncs, el que hem intentat dins del drama, perquè malauradament n'hi ha molts, és anar a afrontar alguns més visibles, altres menys visibles, sense que això no vulgui dir que tots els altres que hi ha no siguin importants i dramàtics.
I només un apunt amb això que dius, Manuel, perquè també és curiós, aquí ho parlem moltes vegades, no? Que comencem parlant d'un conflicte, però al cap d'una setmana ja ens n'hem oblidat perquè arriben temes nous i no és que el conflicte o la guerra s'hagi acabat, sinó és que l'actualitat, no? Els mitjans, doncs també t'obliga a passar pàgina i d'alguna manera oblidar-te'n.
I en algun cas, si arribem, no és ben bé de conflicte, però és de la potencialitat del conflicte. Segons a quin país... Un nivell de desestabilització creixent en un país que es potència nuclear, doncs que evidentment té...
Això té, un, té uns altres efectes,
exacte,
no? Doncs si us sembla els detallem tot seguit, no sé si... Home, seguint amb aquesta efemèride jo crec que podem començar per Ucraïna, no, Marta?
És just, sí. Clar, vam començar, ara dèiem, fa un any d'aquesta, ara ho deia, invasió, vam començar parlant d'invasió, ara anem de dir guerra a Ucraïna, com ho qualificaries,
ara, Manuel? És una guerra que ha resultat d'una invasió.
Clar,
i que d'una invasió que és unilateral, és a dir, això ha de quedar claríssim perquè encara sents algú dient no, aquí va haver un país amb un líder que es diu Putin, que és el president de la Federació Russa, que va decidir invadir un país, diguem-ne, sense previ avís, perquè hi ha tota una formalització, en teoria hi ha un dret, o sigui, està regulat a com s'ha de fer una guerra, i perquè hi hagi una guerra hi ha d'haver prèviament una declaració formal de guerra, hi ha d'haver un ultimàtum, una declaració... Tot això no va passar, no? I de fet, encara, doncs, l'establishment rus intenta fer veure que no hi ha guerra i que hi ha una operació militar especial, cosa que no es creu absolutament ningú. Hi ha hagut una invasió, diguem-ne, sense respectar cap criteri de, ni de la més bàsic de la legislació del dret internacional, i això ha generat i ha degenerat en una guerra, diguem-ne.
Quines són les previsions del conflicte o de guerra de cara a aquest 2023? Perquè ho dèiem, sembla que de guerra n'hi ha per estona i cada vegada, a més, els actors internacionals hi estan més involucrats.
Ara, jo crec que la clau d'aquest any, o si més no d'aquest semestre, perquè fer projeccions de tot un any 23...
És complicat, no, Manuel?
Bueno, és fer brindis al sol directament. Que ja fer-ho d'un semestre amb tot el que ha passat, o sigui, tot el que ha passat aquest any era imprevisible, és a dir, tot el que ha passat era el contrari del que podíem preveure inicialment, no?
Yeah.
Doncs imagina't fer previsions, bueno, vull dir, el 22 respecte a Ucraïna. Crec que, sobretot el primer semestre, passa per les noves ofensives. És a dir, Ucraïna ja ho ha dit, que està preparant una nova ofensiva, i Rússia, doncs, tot indica que n'està preparant una altra ofensiva, no? Per tant, fa mesos que el front està estabilitzat, fa mesos, perquè també és hivern, que és més difícil que hi hagin grans avanços. Jo crec que hi ha una situació d'estancament, perquè cap dels dos té prous elements de força o de canvi que faci que pugui haver-hi un canvi, diguem-ne, substancial amb el que se'n diu el dret d'operacions, i sabem que, per una banda, Ucraïna diu que té clar que vol fer ofensiva i la farà quan tingui les condicions, és a dir, s'han d'esperar a finals de mes, principis de març, a que hi hagi més bon temps, i tot indica que Rússia també farà el mateix. Per tant, veurem qui fa la primera ofensiva i quins són els resultats d'aquestes ofensives. En paral·lel a això, doncs, tot això vindrà marcat per què? Pues per tota la qüestió de l'armament, el nou armament que hi pugui haver, si realment fa un canvi o no fa un canvi, és a dir, aquests tancs si arriben o no arriben, si són 120, són 40, són 200, si arriben abans de que vingui l'ofensiva. A part d'això també l'artilleria, de nou s'ha reobert un debat sobre els caça-bombarders, que ja va ser fa mig any i que ara torna a ser-hi, que Ucraïna doncs demana. Per tant, veurem quin és l'efecte d'aquest nou armament en aquest nou context i en aquestes ofensives. Hi ha tot el tema de les lleves, és a dir, Putin va ordenar una primera lleva de 300.000 soldats, hi ha molts rumors al voltant d'una segona lleva de fins a mig milió.
Què dius, Anna?
Sí, perquè diuen que... I fins i tot hi ha experts que diuen que ni fent una nova lleva de mig milió...
No n'hi hauria prou.
No n'hi hauria prou, doncs, per fer un canvi significatiu en el context, no? Si realment hi hagués una segona lleva, aquí hi ha una doble dimensió, no? És a dir, 500.000 soldats nous al teatre d'operacions canvia molt la situació per Ucraïna, però també la canvia dins del front rus. És a dir, ja la primera lleva va generar unes situacions complicades,
sí,
de protestes,
parlar,
fins i tot alguns atemptats, etc, etc. Bueno, imagina't una segona lleva i més gran, no? Per tant, no, jo no ho tinc tan clar que el Kremlin es vegi disposat d'activar una segona lleva, però ja fa temps que diferents observadors, coneixedors del tema, doncs, es plantegen una possible segona lleva i hauríem de veure quin seria l'efecte, doncs, a la guerra, però també en el teatre intern de la Federació Russa, no? I crec que el tercer element és acabar de veure el paper real que acabarà tenint aquesta situació encara més estranya, no?, de privatització fins i tot de l'exèrcit a través dels mercenaris russos, del grup Wagner, doncs, que ara ha tingut un paper important en les últimes ofensives de Rússia, i veure si acaben agafant la primacia, diguem-ne, del comandament o de les accions militars per la part russa en aquesta guerra, o ho fa l'exèrcit. Hi ha hagut canvis també dels responsables dins de l'exèrcit rus, hi ha hagut event, i alguns d'aquests canvis responen, doncs, a un cert malestar de l'exèrcit rus, de veure com que ara es posa les medalles, o els únics que presenten la imatge dins de l'ofensiva russa de ser capaç de guanyar i d'avançar territori és una empresa privada i no és l'exèrcit rus, doncs, que tots n'hem sentit parlar tant.
Manuel, un dia vas arribar aquí a l'estudi preocupat i ens vas preocupar també a nosaltres després que Putin fes públic doncs, aquesta amenaça nuclear precisament amb tot l'enrenou que hi va haver amb els nous països que volien entrar a l'OTAN, finalment ho van fer. Ara hi ha Alemanya, Espanya, estan enviant, tu parlaves, d'armament, de tancs, i sembla, ara fa setmanes que de Putin se'n sap poca cosa, o com a mínim ja no surt a fer rodes de premsa, no fa, aparicions, i envia aquests missatges doncs tan amenaçadors a l'escenari internacional. A què es deu aquest canvi, potser, d'estratègia per part del líder rus?
Ara jo crec que, bàsicament, se n'adonen que no té cap tipus de resultat perquè no és creïble, o és molt poc creïble. I, diguem-ne, aquesta amenaça, aquesta retòrica que abans la feia ell, abans la feia l'expresident, que també havia sigut primer ministre, el Medvedev, doncs s'han vist que no ha tingut cap tipus d'efecte. Sí que és cert que ara es torna a fer el debat sobre els caçabombarders, no? Que han demanat F-16, han demanat els MiG-29 a Ucraïna, hi ha països que diuen que no, hi ha països, els Estats Units ha dit que no de cap manera, però sempre comencen dient que no de cap manera.
I després
també ho ha dit Alemanya, ara França diu que sí, Holanda diu que sí, d'altres Polònia diu que sí. Per tant, i segurament, doncs, dins d'aquest debat retòric, doncs, segurament alguna nova amenaça al voltant, doncs sorgirà. Però tampoc és que Rússia estigui en una situació de tant aïllament. És a dir, fa unes setmanes el ministre d'Exteriors rus, Lavrov, visitava la ministra d'Exteriors de Sud-àfrica, Pretòria, i els van rebre amb tots els honors, i a més allà es va formalitzar, doncs, que justament al voltant de l'aniversari, finals de febrer, que serà quan farà l'any doncs, de l'inici del conflicte, doncs, Àfrica del Sud, Rússia i Xina faran maniobres conjuntes a l'Àfrica, és a dir, a la costa est de Sud-àfrica, no? Per tant, per demostrar doncs, que Rússia no està aïllada i que hi ha dos països importants, més una tercera potència. Fa poc hi va haver una, perdó, una visita d'un líder occidental que van a veure el president Lula i va treure el tema d'Ucraïna i el president Lula va dir que aquí hi havia culpables per les dues bandes. No?
Culpables per les dues bandes.
Per les dues bandes. No? En base a aquesta posició d'una pseudo-neutralitat dels països emergents, Brasil, Àfrica del Sud, el paper ambivalent de la Índia al respecte, per tant...
Manuel, per anar avançant, perquè ara parlarem d'un segon conflicte, però tu quin tipus de solució veus a tot plegat?
O sigui, jo de moment no veig solució.
No hi ha solució.
Jo crec que hi ha mala peça al taler. Jo crec que s'ha de veure aquí quin és el resultat real d'aquestes ofensives tan anunciades, que tampoc feia falta denunciar. Hi ha criteris bàsics des de fa segles de com funcionen les guerres, i sobretot en aquella zona del món, i normalment el desembre i el gener i el febrer poca cosa hi pots fer, no? Per tant, tothom espera que a finals de febrer, principis de març, segons les condicions climàtiques, hi hagin moviments importants o no n'hi hagin. Veurem quin és aquest l'efecte, veurem l'estabilitat de Rússia, és a dir, la capacitat de Rússia, diguem-ne, no li ha sortit bé el general Hivern, perquè Rússia es pensava que posaria Europa allò de genolls a través dels talls de subministrament, etcètera. No ha fet tan fred, o pel que fos, ja Europa s'ha preparat bé, per tant, això no li ha anat bé a Rússia. Es van sentint de manera insistent, però tampoc tens les dades, no? De que la situació econòmica a Rússia tampoc no aguanta tant, han baixat els preus de l'energia, per tant, ja no s'ingressa tant, s'està plantejant si s'incrementaven alguns impostos. Clar, imagina't que de cop i volta Rússia es veu obligada a incrementar impostos i que, a més, fa una segona lleva. Això no et pot portar, no? Bueno. O que realment doncs, la segona ofensiva fos un fracàs per part de Rússia o que l'ofensiva ucraïnesa fos un èxit i que això posés a Putin en una situació molt complicada. Hi ha alguns analistes que el que sí que diuen és que Occident i les grans potències haurien de començar a pensar que no vol dir que passi en quin seria l'escenari, diguem-ne, d'una Rússia derrotada o d'un Putin fora del govern. Que no seria especialment tranquil.
Clar, quin... Val.
Val? Perquè,
quin seria aquest escenari?
A priori, tot indica que si cau Putin, pujaran gent que té una posició encara molt més dura que Putin. I, per tant, molt més perillosos que Putin. Eh? És a dir, l'escenari que caigui Putin perquè arribi un líder demòcrata o raonable que digui ara fem la pau, malauradament, no està damunt de la taula, no? O una Rússia derrotada, diguem-ne, ressentida, com la gestiones, no? Per tant, que no vol dir que passi, eh? No hi ha tots els elements, és a dir, aquestes últimes setmanes, mesos, qui està fent petits avenços, però són molt, molt, molt no, cosmètics, perquè hi ha molts morts per mig, eh? Però digue, sembla molt la Primera Guerra Mundial, no? Avancem 100 metres, tirem 100 metres, i per avançar 100 metres no sabem quants centenars o milers de morts, no? Per tant, no sabem quin és, però potser sí que hauríem de començar a estar, no nosaltres, els qui tenen la seva feina i tenen el poder d'això, pensar aquests escenaris com es gestionarien, no?, de cara a la inestabilitat i de cara doncs, al control de l'arsenal nuclear i de cara a tantes coses doncs, que podien desfermar una Rússia fora de control o una Rússia controlada pels elements més durs de l'establishment militar. No?
Déu-n'hi-do. Fem una cosa, repassem. Ens queden uns minuts encara. No, és que dona de sí. Clar, sí. Jo crec que...
Em sap greu, que a mi m'agradaria venir a parlar de coses que animessin una miqueta més al personal.
No, però és important.
S'ha d'estar informat de quina és la raó.
Oh, i tant.
Manuel, tenim un tema al cap que ja et comentarem després a la publicitat, ara que estaves, justament, que estaves fent aquesta reflexió, no? Que t'agradaria doncs, venir també a parlar un dia de...
L'hauré de buscar, Vull dir, hauré de buscar no. Per trobar-ho, diguem-ne, però...
Ja t'ajudarem perquè tenim un tema al cap que volem compartir amb tu i segur que el Manuel ens ho explicarà, Marta, als nostres oients, d'aquí res el compartirem amb vosaltres. Però deixa'm, si us plau, fem un repàs ràpid. Amb aquests, de moment n'hem promès 5, per tant un ja el tindríem, però el segon conflicte...
Ucraïna, sí. Bé, el segon conflicte, Manuel, se situa a l'est d'Europa, concretament a l'Alt Karabakh, i enfronta Armènia i Azerbaijan. És això, ens queden pocs minuts, però una primera aproximació a aquest conflicte. Què passarà aquest any?
Era un conflicte històric, que és resulta de l'herència de la dissolució de la Unió Soviètica, però que precisament s'ha incrementat arrel de la debilitat de Rússia. És a dir, aquí Rússia jugava un paper clau, en tant que Rússia, a tot l'exespai de la Unió Soviètica, doncs era el gendarme i decidia el que podia passar, el que no podia passar. A partir d'aquest gendarme no té la capacitat de fer gendarme.
No té la capacitat perquè està focalitzat en un altre conflicte? O...
Sí. No té la capacitat. És a dir, Rússia està tan centrada en Ucraïna que no és creïble. És a dir, el que està demostrant, malauradament per Rússia i per l'estabilitat regional, és que el poder de la seguretat russa és molt menys del que tothom es pensava, no? I per tant, com que està tan centrat en Ucraïna, doncs no es veu o no creu que és necessari arriscar-se a intervenir, no? Però clar, això fa que una situació que estava equilibrada precisament pel paper de Rússia, que estava allà amb el garrot amenaçant, aquí no es mou ningú,
sí.
Doncs quan desapareix el garrot, el país dèbil que és Armènia i que és el que estava sota la paraigües de protecció russa, doncs ve Azerbaijan, que és un país, diguem-ne, molt ric i aquests últims anys doncs, amb el petroli doncs, s'ha armat i s'ha preparat i doncs que es desestabilitza. De tal manera que fins i tot Rússia, que Armènia, que tradicionalment sempre havia estat tranquil·la pel paraigües de protecció russa, se n'ha queixat públicament perquè Rússia és el que havia de ser el garant de la protecció de la carretera, coneix, etcètera, etcètera, i fins i tot a Armènia ha decidit que les maniobres conjuntes que s'havien de fer aquest any dins d'un pacte de seguretat que hi ha entre els expaïsos soviètics que s'havien de fer a Armènia no les vol fer perquè considera que no té cap sentit fer aquestes maniobres mentre Rússia és incapaç de protegir Armènia amb allò que s'havia pactat i el que fan al fons és demostrar doncs, la debilitat doncs, de Rússia i la inestabilitat que això provoca.
Què té l'Alt Karabakh?
Què té l'Alt Karabakh? Jo no hi he estat, per tant no t'ho puc dir, eh? Hi ha bastants catalans que hi han estat perquè hi ha una tradicional afinitat entre Catalunya i Armènia per qüestions històriques. El que té l'Alt Karabakh és que segurament és un territori dins, un enclau dins d'Armènia, dins d'Azerbaijan, poblat per una majoria armena, d'Armènia. Llavors és la típica situació on però amb majories que no és el 100%, no? I que quan hi va haver la dissolució, hi eren dos països, hi va haver una guerra, Armènia en aquell moment la va guanyar, es va quedar aquell territori, amb el temps, doncs, Azerbaijan, que s'ha anat fent molt ric a través del petroli, doncs, s'ha anat creant les condicions per recuperar, llavors hi han hagut sempre massacres per les dues bandes, els drames propis d'aquest...
Doncs n'estarem pendents aquest 2023.
Mira, fem una cosa, si et sembla, Marta, Manuel, perquè volem ja compartir amb ell. Mira, només et dic treva de Nadal. Treva de Nadal, segona, perdoneu, Primera Guerra Mundial. És un avançament. Home. Tu saps de què t'estic parlant?
Home, i tant.
És un gran moment de la història.
I tant.
Si et sembla, Manuel...
I del futbol, també. I això que no soc gaire futbolista,
però aquest et va agradar.
Sí, sí, sí.
En parlarem, si et sembla, Manuel, justament d'aquestes treves, no? Per parlar una mica de desconflicte, no? D'aquests moments de pau dins d'una guerra, properament. Però com ens han quedat tres conflictes de repassar, si et sembla, ens fas com... Saps això, com som els periodistes? Exacte, dona'ns un titular, no?, de per on aniran els trets. Bé, el tercer és un conflicte del qual portem, Marta, parlant fa setmanes, i ens situa a l'Iran. Manuel, què ens en pots dir? Titular, com aniran?
L'Iran depèn de que els joves, que són els que s'han revoltat ara, siguin capaços d'involucrar a la classe mitja d'una certa edat. Que és una classe mitja d'una certa edat que té por a la repressió i té por a la inestabilitat. Per tant, dependrà d'aquesta capacitat d'involucrar altres franges de la societat en què hi hagi prou força perquè les coses canviïn. L'altre tema que s'explica poc i és que Iran no és l'Iran que tothom es pensa. L'Iran és un país molt divers,
clar,
on hi ha un 60% d'iranis que parlen persa, però on hi ha un 40% que no són perses, i que una gran part d'aquestes protestes no només venen en clau, diguem-ne, del règim, sinó en clau d'aquestes minories, que és el 40% de la població d'Iran, que volen canvis, doncs, de la dominació cultural, institucional, doncs, que el món persa té sobre la resta dels habitants d'aquell país, no?
Àfrica, Sahel, què passa?
Sahel es va complicant, i es va complicant per dos motius. Tenim el cas de Burkina Faso, on el 40% del territori de Burkina Faso ja està controlat, doncs, per islamistes radicals, i on França surt. França era tradicionalment la potència excolonial, doncs, que assegurava la seguretat allà. Els russos han sigut molt hàbils, diguem-ne, de minar aquesta presència francesa, i el problema que tenim és que l'islamisme avança, va generant instabilitat a Burkina Faso, però també a Mali i també al Níger, i això s'acompanya d'un canvi de hegemonies en els quals França surt, diguem-ne, perquè se la fa fora, bàsicament, i qui ocupa l'espai és Rússia a través de la companyia Wagner, no? I això és especialment perillós, no? Perquè què se li ha perdut a Rússia allà? Evidentment, algú pot dir que se li havia perdut a França, totalment legítim, eh? Però que se li ha perdut a Rússia, increment de la inestabilitat, inestabilitat que genera migracions, i per molt que hauríem de criticar la presència francesa al Sahel, imagineu-vos una companyia privada com una militar com Wagner, quina actitud tindrà, que encara serà pitjor que la
problemes
que pogués tenir, diguem-ne, sobretot pels pobres que viuen allà, diguem-ne.
I aquests problemes que, sens dubte, també arribaran aquest 2023, malauradament, al Pakistan, que a més és any d'eleccions.
Efectivament. Pakistan, quina és la preocupació? Hem de tenir en compte que Pakistan, per exemple, la setmana passada van tenir una caiguda del sistema elèctric de pràcticament tot el país, on 220 milions de persones es van quedar sense llum. Val? Que encara estan intentant de reorganitzar-se després de les inundacions de l'octubre passat, on hi van haver 2.000 morts, que per això, malauradament, per ser, diguem-ne, a Pakistan no és tanta gent, però que van provocar unes pèrdues de 30.000 milions de dòlars. Val? És un país on l'islamisme va creixent, i on aquesta setmana hem tingut un atemptat amb més de 100 morts a Peshawar, i on quasi bé la meitat eren policies. No? Per tant, estem parlant d'un país molt gran, d'un país que és potència nuclear, que durant uns anys ja ha fet un joc perillós d'un establishment militar i de seguretat i de l'exèrcit molt important, que ha fet un joc molt perillós amb l'islamisme radical per aconseguir derrotar Estats Units a Afganistan, i ho ha aconseguit, però això se li està retornant, diguem-ne, generant una inestabilitat molt important, no? Per tant, a tot això, la rúpia està caient perquè l'FMI ha hagut d'intervenir perquè financerament el país no s'aguantava, això comporta que la inflació encara es dispari més, i es van generant unes situacions d'un país que tampoc no es caracteritza per la seva homogeneïtat, diguem-ne, hi ha una gran diversitat d'ètnies, que preocupa. Preocupa substancialment, no? Que, a més, té un històric, diguem-ne, de confrontació amb la Índia per tota la qüestió del Caixmir i del Jammu. Per tant, és un país que a poc a poc es va degradant i es va dirigint cap a una estabilitat que, per la dimensió i per el pes de l'arma nuclear, doncs fa patir.
Manuel, moltes gràcies per haver-nos fet aquesta radiografia, podríem dir, d'aquest mapa de conflictes que molt probablement ocuparan molts butlletins i, malauradament, també informatius d'aquesta casa. Que vagi molt bé. Gràcies, Manuel. I ja tenim el tema pendent, que ara en parlem, eh?
Perfecte. Vinga, fins ara.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.